Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
I és moment de tertúlia, la tertúlia jove que ens acosta cada 15 dies l'Alba Esteve, així que res, us deixo amb ella.
Bon dia a totes i a tots i seguim un dimarts més fent tertúlia entre joves a la secció del Parlem-ne de Gama Extra. Avui, de fet, parlarem d'esports de muntanya i també de joventut. Així doncs, engeguem. El Parlem-ne d'avui des de Ràdio Vilafranca i un estiu més dins el Gama Extra i també pel Penedès cap de setmana. Tinc a mi quatre persones, tots ells esportistes, també vinculades al Centre Excursionista del Penedès. Ells són a la meva esquerra la Núria Càlix i l'Aina Ventura i a la meva dreta el Jordi Bescual i l'Eric Calero. Com esteu?
Molt bé.
Sí? Havíeu vingut mai als estudis de Ràdio Vilafranca o és la primera vegada?
No, primer cop, sí.
Primer cop. Això impacta, això de posar-se els auriculars i estar davant d'un micro o què?
Sí, una miqueta.
Però vosaltres, entre vosaltres, ja us coneixeu bastant, no?
Sí.
Sí, algo.
Algo, sí. A veure, expliqueu-me una mica vosaltres quin esport practiqueu, què us agrada fer el vostre temps lliure, perquè així també trenquem una mica el gel i ens coneixem entre nosaltres, també.
Bé, jo principalment practico l'escalada esportiva, és a dir, que surto a roca a escalar i pues, entre setmana, com que no puc sortir, vaig al rocòdrom i que vaig al CEP, com has dit tu, i principalment això.
I jo exactament el mateix.
El mateix, sí. Escalada.
Sí, sí.
Molt bé, per aquí la meva dreta.
Jo vinc més de la bicicleta, faig bici de muntanya, bici de carretera, també intento córrer una mica i entre setmana també escalo al rocòdrom i quan puc vaig a roca.
Molt bé. Eric?
Jo una mica el mateix com en Jordi, més poder més cap al córrer, però també això, una mica córrer, bici, carretera, sobretot, i escalar entre setmana a Rocco i quan podem a Roca, també.
Perquè, de fet, me'n recordo, de fet, algun dia hem coincidit nosaltres cinc escalant al Centre Excursionista, que dèiem que depèn de com, segons els horaris que tingui, la disponibilitat que hi ha, no? Que potser a vegades entre setmana anar a escalar, diguéssim, no al rocòdrom, sinó a l'exterior, tant escalada esportiva com de bloc, doncs és una mica més difícil. Me'n recordo un dia, Jordi, que tu deies, és que al final córrer és posar-te les bambes i ja estàs sortint, no?
Sí, clar, córrer és molt fàcil, poses les bambes...
Molt fàcil. Això qualsevol persona que ens estigui escoltant dirà, home...
Oh, però bambes tothom té a casa, obres la porta, surts i ja estàs corrent des del minut zero. Clar, anar a la roca, tens un temps de cotxe, necessites un company que t'asseguri... la logística és més complicada, al final necessites més hores, en canvi, corrent amb mitja horeta, 40 minuts, pot ser un entreno bastant decent.
I has de destinar tot el dia o tot el cap de setmana, perquè això és l'altre, al final. També la cultura que ja no entra a l'escalada de marxar durant tot el cap de setmana i tot, també és una disponibilitat i una logística que déu-n'hi-do. Vosaltres, no sé, noies, normalment quan esteu per aquí al Penedès, on us agrada escalar, on us agrada anar a sortir o...
Bueno, variem bastant. Per aquí al Penedès, doncs, al coll...
I poc més.
Sí, però anem, hem anat per tot arreu. A Valldellou, Casta Aragó, a Siurana, a Margalef, però hi hem anat poc. No sé, hem anat a molts sectors així, anar provant diferents llocs de Catalunya.
Sí, ens agrada molt sortir, agafar el cotxe i sortir més lluny i al final variar una mica perquè si no és com molt monòton tot.
D'on creieu que us ve aquesta passió?
Jo, de la meva família. Sí, sí, totalment. El meu pare escala des dels 14 anys, la meva mare també va escalar durant molts anys i el meu tiet també. O sigui que crec que ho porto una mica a la genètica.
Segur, segur. I suposo que al veure-ho des de petita, no?
Sí.
A mi em va iniciar una mica l'Aina. Quan ens vam conèixer, doncs un dia em va portar amb son pare a Mediona, vam anar, em sembla, i em va agradar, perquè jo sempre m'ha agradat molt l'esport i diferents esports i tal, però em va portar a escalar i va dir, ostres. I des de llavors doncs, m'hi vaig posar i vaig deixar l'altre, que feia futbol abans, i ara estic amb l'escalada a tope.
Molt bé, i vosaltres, com veu començar a introduir-vos al món tant de córrer com d'anar amb bicicleta?
Bé, jo vaig començar anant amb bicicleta des de ben petit, també perquè el meu pare sempre hi ha anat, i a la muntanya igual, sempre a l'estiu, sempre intentàvem fer alguna sortida així més dalt de muntanya.
Jo, bueno, ja des de petit ja he fet diverses bases d'esports, però bueno, des dels 10 anys vaig començar l'atletisme i des d'allí doncs, he anat fent més muntanya.
I ara encara fas atletisme, però?
Bueno, ara més corre per muntanya, sí, sí. Llavors també m'he encarat més a la competició també una mica i bueno, anar fent.
Molt bé, molt bé. I què és el que més us agrada a vosaltres d'aquest tipus d'esport? I també suposo, perquè els quatre esteu doncs, no només entrenant, sinó també molt de contacte amb la muntanya, amb la natura en general, no? Al final també és entrenar, però per acabar doncs, poder fer una cursa de muntanya, poder sortir en bicicleta per la muntanya, poder anar a escalar i estar en contacte doncs, amb això. I també els valors que creieu vosaltres que això dona.
A veure, a mi el que més m'agrada és que al final, com dius tu, són unes activitats que et permeten, doncs... A mi, de l'escalada, per exemple, el que m'agrada molt és que et pots moure, pots anar cada dia a un lloc diferent, no t'ho acabaries, és a dir...
No, no.
Pots anar, i és enorme, hi ha 1.000 roques per escalar i les que estan per equipar i tot. Llavors això m'agrada molt, és un món molt ampli. Hi ha molta gent, al final, que acabes coneixent, potser te'l trobes a un sector i després potser al cap de, jo què sé, un any te la tornes a trobar un altre i coincideixes i està bé. O si et trobes amb la gent que ho ha equipat, doncs també t'expliquen la història, no? Com ho van conèixer, com ho van iniciar. I també, doncs, com a valors, per exemple, penso que amb l'escalada, almenys, és molt important el companyerisme, perquè pot semblar un esport individual, no? Però al final la persona que t'assegura t'està protegint la vida, diguem. És a dir, si algú no en sabés, te n'aniries a terra, per exemple.
Al final es crea com una mena de connexió entre la persona que t'assegura i tu, sobretot si sempre vas amb les mateixes persones, i es crea un vincle com superfort, perquè és com que comparteixes el mateix.
Sí, sí.
Sí, jo penso el mateix. Al final, el que traiem més, jo crec que és el companyerisme. En el córrer passa una mica el mateix. Sembla que sigui molt individual, però després, fora de la cursa o fora de la competició, tots som col·legues i estem superbé sempre.
Sí, sí. Sí, per mi el més important també és la gent. Al final, allò parlem per grups de WhatsApp i sabem que aquella tarda farem alguna cosa i el que és igual. Sabem els que serem i ens adaptem. Podem anar amb bici, podem anar a córrer, podem anar a escalar, però el més important i al final el que queda és la gent.
O sigui, teniu un grup, diguéssim, com d'esportistes de la vostra edat, així bastant...
Bueno, ens anem buscant, al final tampoc som molts i ens acabem coneixent tots.
Us aneu trobant a diferents llocs, com deia la Núria, no? D'això que algú que et trobes a un sector d'escalada al cap d'un temps te'l trobes. L'altra cosa que jo trobo que és molt xula és que un cop estàs a la muntanya, tothom és agradable. Vull dir, al final estàs en un espai i compartint, no? I que tothom està de bon rotllo i al final entens que no és només el teu espai, tota la part social, no? També que hi ha al darrere. Sí. Si vas a escalar, no és només l'estona d'estar escalant, sinó l'estona de després estar sopant o després d'estar... Que això, doncs, realment no te n'adones fins que estàs allà, no? Realment. I pel que fa a sortides a la muntanya, també sé que formeu part de la secció de joves. Si em voleu explicar una mica pel que fa del centre excursionista, en què consisteix aquesta secció, una mica les diferents sortides que heu fet, si heu participat alguna d'elles o no, no ho sé, i una mica doncs, les diferents activitats o esports dinàmiques que es fan.
Bé, la secció jove del centre és una secció que intenta aglutinar tots els joves que hi ha entre 18 i 30 anys del centre.
Val.
Sí que és cert que a l'entitat hi ha diversos grups molt consolidats, com podrien ser els veterans, les caminades esportives, la secció de curses, i els joves estem això una mica tots escampats. Joves hi som, socis de menys de 30 anys, som gairebé 200. Menors de 18 són gairebé un centenar, però clar, quedem aquests 100 que estem molt fent activitats pel nostre compte i la secció jove intenta proposar un calendari adaptant-se a les necessitats de cadascú, amb activitats d'escalada, activitats d'alta muntanya, barranquisme, ara a l'agost hi haurà una sortida de caiac i això, intentar contentar una miqueta tots els gustos i que tothom pugui trobar el seu espai.
I pel que fa també a les diferents seccions del centre excursionista, encara que hi hagi la secció de joves pròpiament, també es poden, o sigui, les persones joves es poden apuntar, jo que sé, si es fa una sortida d'esquí de muntanya, per exemple, per dir
sí,
un exemple,
tant.
No? Mm. I això de fins als 30 anys és fil per randa o no? És a dir, si algú té 31 anys no pot venir.
De fet, el problema que tenim és que... Bueno, el problema. La realitat que tenim és que més de 25 ja costa. Els membres actuals és això.
Ja, i suposo que també tot això ha afectat, ho dic entre cometes, per tot el tema que ara, entre dues persones, m'imagino que doncs, pots marxar a escalar i tens la guia, tens les ressenyes, per exemple, o amb el Wikiloc o amb moltes aplicacions, amb el que tenim aquí, amb el mòbil, doncs tenim moltes facilitats a l'abast i suposo que entitats com el Centre Excursionista, que potser fa uns anys eren com l'única referència en el món del muntanyisme en general, ara ja no ho són, bàsicament perquè tenim moltes més eines a l'abast. No sé què en penseu vosaltres.
Sí.
Són una eina, o sigui, òbviament ajuda, però a la contrapartida, doncs...
No, a vegades parlant això amb els veterans, a vegades que ho hem parlat, doncs sí, ens diuen això, doncs que ells al final eren un grup, bueno, eren i són un grup molt maco i gran, que sempre han anat junts també per això, perquè tampoc hi havia molta informació, i per anar dos, doncs tampoc potser no podien, perquè necessitaven saber una mica el que l'altre coneixia, no sé què, i ara potser el que dius tu, doncs per anar a escalar tens la guia, en paper o com sigui, bé, jo parlo escalar perquè és el que... Però vull dir que abans potser s'ajuntava un grup més gran o el que fos, i ara, bueno... També jo crec que com que també ara ho fa més gent, tens més diversitat d'opcions, no ho sé. Mm. És a dir, abans si el Penedès escalaven 10 persones, doncs potser anaven junts. Clar, però si ara n'hi havia no sé quants, doncs diversifica també.
Mm-hmm. I vosaltres creieu que hi ha hagut... Bueno, Jordi, t'ho pregunto més a tu, perquè estàs també vinculat a secretaria. Creus que hi ha hagut més auge arran l'activació del nou local? Suposo que no crec que tinguis els números al cap, eh? Ara que deies això dels 200 joves en tota l'entitat. Creus que hi ha hagut més gent que s'ha vinculat arran que hi hagi el rocòdrom i que hagi volgut venir per poder entrenar i per poder gaudir de l'equipament en general?
Sí, i tant. S'ha notat moltíssim. Al final, quan estàvem al carrer Pare Martí Griver, quedàvem molt apartats i bueno, la seu social tenia vida els divendres, que venien els veterans i la gent que venia a fer tràmits, que sobretot és a l'hivern quan la gent es treu la llicència. Ara, clar, l'aparador és molt gran, allà al carrer Pere el Gran, número 18. A més, hi ha unes grans finestres que es veu al rocòdrom al final, que a això vegades quan estàs acabant...
Jo recomano a la gent que està a casa, si no ho ha vist, que passi per allà i que miri, que veurà el rocòdrom al final.
La gent se'ns queda mirant així com si fos la peixera d'un aquari quan estem escalant allà al final. I sí, la gent s'interessa una miqueta de com funciona i molts joves, el boca a orella també ha funcionat molt. I també socis. Teníem socis que no sabien on era el local social i ara sí, tothom intenta passar i la gent s'hi troba a gust i veuen que el local no està acabat i que s'està seguint posant en marxa segons les demandes dels socis. Mm-hmm. El gimnàs s'està equipant segons el que demana la gent que l'utilitza i s'està escoltant molt en aquest sentit els socis.
Vosaltres creieu que heu tingut veu i que heu tingut un paper important, diguéssim, al final amb la creació també d'un espai com aquest i això?
Sí, a veure, al final estava totalment obert, almenys l'Aina i jo que veníem de... Bueno, entrenàvem una sala petita i llavors es van ajuntar aquesta sala i una altra i totes les preses i tot això es va portar al local nou, llavors en tot aquest tema sí que vam estar molt vinculades perquè... I al final estava obert, podia venir tothom qui volgués ajudar, posar preses, tal. Llavors jo crec que era molt obert i que podia anar-hi tothom a col·laborar amb el que fos.
No? Sí. I quines són les sales de que es va... Que ho has dit així com molt misteriosament.
No, que es deia el Sostret i l'ESK.
Que de fet ara al mateix rocòdrom hi ha una referència allà que posa no poseu els peus o com...
Sí,
no sé.
Això és de l'ESCA, crec.
Sí,
no poseu els peus al campus o alguna cosa així.
Sí.
Ho tenien allà posat així, ho van posar allà també.
No, fa gràcia perquè és això. És com a mínim guardar una mica no l'essència des d'on s'han obtingut les preses i tot. I tota aquesta feinada que realment no es veu que hi ha al darrere. Volia que abans d'acabar m'expliquéssiu, us he preguntat i us he demanat deures perquè abans em portéssiu pensada alguna anècdota, alguna experiència que volguéssiu explicar de vosaltres vinculat amb algun esport que practiqueu o amb el món de la muntanya en general. Jo també en tinc una de pensada. Va, qui comença? Qui vol trencar el gel?
Va, jo puc començar.
Vinga, va, Eric.
La meva és una mica tonteria, però amb una cursa en cop, era a Miravet, que penyia les Terres de l'Ebre, vaig anar a dormir fora, al costat d'un poble al costat, i em vaig oblidar les lentilles. I res, sembla una tonteria, però córrer amb ulleres o lentilles, bueno.
Ostres, ara, i vas córrer amb ulleres, eh?
Amb ulleres, sí. I res.
Bueno, com a mínim ja dels errors se n'aprèn.
Sí,
ara
sí,
segur que cada cop que has de sortir de casa revises 10.000 cops que portis les lentilles. Molt bé. Jordi, a veure.
Bé, jo l'estiu passat vaig anar amb el meu pare a fer el Camino de Santiago i vam sortir a Roncesvalles i vam passar per Santiago i després vam seguir fins a Muixia i Finisterre. I allà al cabo de Finisterre ens vam fer la foto allà al far, com fa tothom, i se'ns van acostar un grup de portuguesos i ens van preguntar que d'on veníem, què havíem fet, i quan els vam explicar el que havíem fet i que ho havíem fet amb 9 dies i això, no s'ho creien. No s'ho creien perquè aquell dia havia fet molt mal temps. De fet, teníem por de si podríem acabar o no, perquè hi havia previsió de que hi hagués un huracà i al final només vam tenir temporal, ben huracanat d'aquest de l'Atlàntic. L'últim dia va ser molt dur, tot plovent. I això, que no es creien que ho haguéssim fet amb tan poc equipament. I bueno, aquí queda l'anècdota d'un grup de portuguesos que no ens creien.
El que dèiem del nivell d'implicació familiar, eh? Amb el teu pare, eh?
Sí.
Molt bé, molt bé. Per aquí, noies?
Bueno, començo jo. Perquè jo per d'escalar també vaig a caminar, a fer senderisme per la muntanya, i em vaig torçar el turmell, em vaig trencar un lligament i mig, que això no ho sabia en aquell moment, però em va venir a buscar un helicòpter.
I, on?
Al Gran Fatxa.
Aragó.
A l'Aragó. Em van portar a Panticosa amb l'helicòpter, que jo no sabia ni on era, eh? Però bueno.
I tu no sé on m'estan portant. Van deixar pujar algú l'avió, l'helicòpter?
No.
La qüestió és que jo estava... Era una
sortida
amb la secció jove del CEF, justament.
Sí.
I pues, li va passar això, i jo estava allà amb l'Aina... I clar, ens vam estar allà esperant al sol, tal,
no sé quantes hores.
Que tenia el peu tort, sí. Que pensava, ui...
Aquest peu molt bona pinta.
Jo no li vaig dir, però vaig caminant. Dir, això són els lligaments, crec. I llavors ens va aparèixer l'helicòpter i em van dir, no, tu no pots pujar. I jo, ah. I llavors, clar, jo també m'hagués pogut fer mal perquè amb la... d'això de, ai, com està, no sé què, vaig baixar superràpid i, bueno, al final tot bé.
Sí.
Després vam anar a l'hospital a veure què tal i ja està. Però bueno.
Tenies la llicència, però
sí,
com a mínim...
Sí, tenia la llicència.
Per això serveix.
Sí.
Sí. Important.
Molt bé, molt bé. Núria.
Bé, jo, bueno, lo meu és que no he sabut trobar res així molt tan xulo com això, però la meva és pues, que un dia escalant, doncs, bueno, el típic, no? Et poses el casc, els peus de gat, no sé què, et fas el nus, tal, comences a escalar i de cop i volta, qui m'assegurava em diu, Núria, crec que et deixes alguna cosa, eh? I jo miro, no sé, tal... I, bueno, resulta que no m'havia lligat. I llavors...
pujant sense haver-te
bueno,
fer
sí,
buit.
Però era molt al principi i vull dir, vaig baixar i ja està. Però em va dir, diu, quasi que t'ho dic més amunt perquè així no prenguis més jo. No. Però, bueno, ara sempre ja no passa més.
Molt bé. A veure, va, jo explico la meva així ràpidament perquè se'ns està acabant el temps. Oi que ha passat ràpid això dels 20
sí,
minuts?
Sí.
Ara us deia, dic, en un pim-pam ho tenim fet, això. No. La meva és que... jo el primer cop a la meva vida que vaig anar a escalar vaig anar a fer via llarga.
Mare meva!
Sí, amb una amic que, bueno, i no era l'única que no havia anat mai a escalar, o sigui, no havia fet mai escalada esportiva, ni bloc, ni anat al Rocco, res. Era bastant més jove que ara. I bé, entre dos llargs no vam poder fer un pas i el nostre company ens va dir que era bona idea fer ràpel acabant a l'aigua i nedar fins la costa, i un company i jo vam fer ràpel fins a l'aigua, vam nedar fins la costa, i ells van pujar amb tota la resta de material fins a dalt, clar, amb les nostres motxilles, els nostres peus i tot. Però la cosa és que el meu company, que va baixar primer, li feia bastant de respecte al mar, i quan va arribar baix, amb el gri-gri, que és, per la gent que no ho sàpiga, és un... no sé com dir-ho.
Un aparell.
Sí, un aparell que t'ajuda a assegurar, però que també, en aquest cas, ens va ajudar doncs, a baixar, és a dir, del punt on estàvem de la paret a arribar fins a baix, doncs ell va baixar i quan estava baix va començar, que no puc baixar, que la mare està picada, que moriré, tot. Hòstia. I el meu company aquest em va explicar com poder fer un ràpel amb un buit, que realment de l'únic que depens és de les teves mans, que si deixes anar caus de cop, per poder baixar fins a l'aigua i tranquil·litzar-lo i baixar jo primer l'aigua, de manera que... Jo, fins que no han passat els anys i he vist realment el grau, i no estava federada, en aquell moment no estava res, el grau de risc que hi havia en aquesta experiència, déu-n'hi-do. Per tant, res, al final de tot se n'aprèn i aneu a la muntanya, passeu-vos molt bé, però també amb seguretat. Sí. Per tant, res, els quatre, moltíssimes gràcies per acompanyar-me un dimarts més. Ens veiem al proper, parlem-ne.
Penedès, Gama Extra.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 11:15. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. Vilafranca habilita punts lila fixos i parelles itinerants tots els dies de la Festa Major. El Servei d'Igualtat de Vilafranca activa novament el dispositiu de punt lila aquesta Festa Major per informar, prevenir i atendre les actituds masclistes i els comportaments sexistes i LGTBI-fòbics. La Festa Major d'enguany comptarà amb dos punts lila fixos cada dia i dues parelles itinerants. Aquests punts lila estaran actius entre els dies 28 d'agost i 2 de setembre, amb dos inclosos, de les 11 de la nit a les 6 de la matinada. Novament es comptarà amb un punt lila diurn el dia 30 d'agost a la Diada Castellera. Enguany, com a novetat, també s'activa un punt lila el dia 26 d'agost a la penjada d'Estelades. El Vall Pla celebra el seu 50è aniversari en un acte amb èxit d'assistents i presentant la seva nova coreografia. El Vall Pla de Vilafranca celebrava dissabte l'acte central de la celebració del 50è aniversari de la seva recuperació i ho feia amb una trobada davant del Palau Baltà amb balls similars al Vall Pla i procedents d'arreu del territori de parla catalana. La celebració dels 50 anys va començar la primavera amb un vermut i culminarà amb el rècord de jotes que es farà en finalitzar la processó del dia 31, però dissabte tenia lloc un dels actes principals. L'acte va comptar amb la presència de Somriu d'Or de Sant Fruitós de Bages i de l'agrupació i escola de ball mallorquí Aires Vilafranquins de Vilafranca de Bonany. La responsable de l'agrupació mallorquina, Francesca Jaume Soler, explicava que el ball mallorquí i el ball pla tenen poca semblança. Arnau Mata Simarro guanya el segon concurs de dibuix infantil de l'Estampeta de Sant Fèlix. Els administradors i administradores de la Festa Major de Vilafranca van presentar ahir a la tarda a la plaça de la Vila els 5 treballs finalistes de la segona edició del concurs de dibuix infantil de l'Estampeta de Sant Fèlix. I tot seguit van desvetllar que Arnau Mata Simarro és el guanyador del concurs en el qual es van presentar un total de 55 infants. En aquesta estampeta hi trobem una representació clara de Sant Fèlix sobre fons blanc. El jurat, format pel Quintet d'Administradors i l'organització del FIRAR, ha valorat la tècnica del collage de l'estampeta guanyadora, on cada retall està triat en context i col·locat amb precisió. I Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió ofereixen un any més en directe novena Cant dels Gojos a Sant Fèlix i Llibertats d'Orga. Del 22 al 30 d'agost té lloc a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca la novena i Cant dels Gojos, seguits de les Llibertats d'Orga. Com en els darrers anys, des de l'esclat de la pandèmia, Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca ofereixen en directe aquest acte litúrgic prèvia a la Festa Major Vilafranquina. Des d'aquest dimarts i fins al dimecres de la setmana vinent, cada dia a partir de 8:45 del vespre es podrà seguir l'acte tant per la ràdio com per la televisió. Pel que fa als continguts de la novena, aquest any són unes reflexions a partir del llibre 10 raons per creure en Déu, del guionista de ràdio i televisió Oriol Jara, que comparteix en aquest llibre la seva experiència de fe.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
El món de les assegurances és un món de confiança. Confieu el vostre present i futur a AXA Terrada Assegurances. Assegurança de l'automòbil, de la llar, comunitats, empreses, de vida, accidents, mèdica... També donem servei per assegurar-vos els estalvis i inversions, pla de pensions... AXA Terrada Assegurances. Ens podeu trobar al carrer d'Igualada 36 de Vilafranca. El món de les assegurances és un món de confiança. Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa. Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 21 94. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat.
Passen 6 minuts de 11:15.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Molt bon dia. Avui venim a parlar-vos de l'orquestra resident de l'Auditori de Vilafranca, de l'Auditori Maria Rosa Juncosa. Es tracta de la Camerata Penedès, que segurament ja coneixeu si sou públic habitual dels concerts de clàssica de l'Auditori. En aquest cas, acompanyats, dirigits per una violinista que ja ha treballat amb ells en altres concerts anteriorment, la violinista Sara Bitlloc. Començaran el concert amb Canción a l'Alba, del 2008, una creació de qui és, Premi Nacional de Composició, Raquel García Tomás, i que representa una obra fresca i plena de matisos que s'estrenarà en la versió per orquestra de corda en aquest concert que avui us presentem. A continuació hi haurà ocasió de sentir com interpreten la primera composició, de la qual Eduard Elgar es va sentir satisfet, la preciosa Serenata per cordes del 1892, una peça plena de lirisme. I el concert acabarà amb el Divertimento per cordes del 1939 de Bartók, una de les últimes obres compostes a Europa. Aquesta obra ens mostra el caràcter alegre, típic dels divertimentos, que contrasta amb la tensió generada per la seva preocupació per la guerra imminent que anava a succeir a Europa. Els diàlegs entre els solistes i la resta d'orquestra estan presents en tot moment i fan que sigui una composició molt dinàmica i que, com sempre, no deixa de repetir que la música ens explica la vida. De la mà de la Camerata Penedès i amb la violinista Sara Bitlloc ens retrobarem en aquest espectacle, La seducció de les cordes, el diumenge 22 d'octubre a les 7 a l'Auditori Maria Rosa Juncosa.
Penedès, Gamma Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.
Sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed.
Després d'aquestes píndoles d'espectacles, tancarem aquesta segona hora d'avui parlant una miqueta en anglès, a veure si anem fent refresh de l'speaking o quantes paraules en anglès que estic dient seguides, per si encara no heu marxat de vacances, doncs que pugueu practicar una miqueta abans d'anar a aquests països, que sempre va bé tenir l'anglès. I això no ho faré jo perquè ho tindria una mica fotut, sinó que ho farem amb el nostre teacher de capçalera, el David McGarry. Bon dia, David.
Good morning, Aina. How are you?
Good morning. Què tal?
I'm fine. How are you?
I'm fine, thanks. De què parlarem avui, David?
Today, so the other days we were talking about different countries. We talked about New Zealand and other countries. Mm-hmm. Today, a special country for me, Ireland.
És el lloc on vas néixer?
Yes, I was born in Northern Ireland, the capital in Belfast.
I què ens pots explicar d'aquest país?
Yeah, well, I came here with my brother as babies, and bebés, when we came here, because my parents were working here in Casal, in the English school, and yeah, we came here as babies. But every summer, tots els estius, Christmas, we spent it there, no? Passàvem allà. I had my grandmother in Belfast, but my uncle had a farm, una granja, near Belfast, and we spent all the time there. No, it was very good memories of that. First, I wanted to talk about the flag of Ireland. Everybody knows, no? Tothom sap, és green, white, and orange. And I suppose, for example, they don't know what it means, no? What the colors mean.
Ah, sí, sí, that.
Els colors. The orange stands for the Irish Protestants, no, els protestants, no? In Northern Ireland, it's like the majority, la majoria és Protestants, and Catholics, no, catòlics. And the green represents the Republicans, que es diuen els Catholics, no, els catòlics, and the white, the peace between them, no, la pau entre els dos, no?
Que maco!
Yeah, yeah. Like, now it's very peaceful, but I remember when I was younger, era nen, I'm Catholic, no? My friends, Catholics també, they never mixed, no? No es barrejaven mai with Protestants, no? Like nothing, like a disco was Catholics, de pubs, catholics, protestants, you never mix, no? Mai et barrejaves, no?
Wow.
Yeah, it's very... Now it's different, now they mix. But in the past, like all the... Where you live, on vivies, pues, it was like 90% catholic or 99% protestant, no? Sometimes it was una família, potser protestant. Where I live, no. On vivia, jo no. But sometimes it happened, no? That all catholics, los catholics, and one or two protestant families... living there, no? But, see, I remember a friend of mine, Paul Moore, that he lives in New York now, un amic, told me one time when I was very young, molt jove, diu, I met a girl in the swimming pool, no? He's going to una nena a la piscina, maybe we were like 9 or 10 or 11, I don't know. And he said, oh, but she's a Protestant. I was like, oh my God, what a silly thing. Una tonteria, it doesn't matter.
No, com no. Romeo i Julieta, no?
Yeah, Romeo and Juliet, like Shakespeare. But... Yeah. A film that shows this, there's a lot of films about, no, about the IRA, Elite, and all those terrorist groups, but a film I saw a few months ago, Belfast, that the director is Kenneth Brahan, that he's Irish, and it's more original because usually the films, there's a lot of film, no, about Ireland, and are based on the Catholic side, no? Sempre com de... explican la part dels catòlics, no? Like the name of the father, nom del pare, or things like that. But this one in Belfast, it's in black and white, no? És en blanc i negre. It's a new film. And it's very nice. It's a, briefly, breument, it's a little kid that lives in a street and Protestants. They're all Protestants except one or two Catholic families. And then some mob, a mob is like a group de gent, no? Que ataquen and they burn and the house of his neighbors, dels seus veïns, no? They attacken el carrer, the street, and so the Protestants leave, no? And it's funny seeing that version, aquesta versió of the Protestant side, no? Del costat protestant, and, no sé cap spoiler, but it's funny, the little girl, the little boy, like, he likes a Catholic girl, no? And the other nena catòlica petita, like, he's, like, 9 or 10, and it's funny, no fa gràcia, no? Com he tells his father that if it's okay, and his father said, of course, no, clar que it's okay, no? But it's I really recommend it, that film, Belfast. It's very good. So, and the music is... my favorite singer is Van Morrison. He's from Ireland, from Belfast. And the soundtrack, no, la banda sonora, is his songs. I love the music.
Suposo que la recomanes en versió original, no? També per anar practicant.
Yes, better if you can, like subtitles. But even if you see it in Spanish or Catalan, I mean, it's a really, really good film. But yes, of course, better if you see it in English with subtitles.
Molt bé, què més, què més? Més coses.
You know, and I'll change things to see, no? In Ireland and Northern Ireland, historical places. For example, one place which is very beautiful is Giant's Causeway. And it's near Belfast. It's like these very, very big stones, round stones. And it's called Giant because it's like, they think it's like a giant put them there, com si un gegant les hagués ficat. I Causeway is a place like the water, que es queda allà, no? The water stays there. Mm-hmm. It's a typical place called Giant's Causeway. And then maybe not a lot of people know, but the Titanic Museum is in Belfast because they built the Titanic in Belfast.
Ah.
Mm-hmm. I went with my wife years ago. The Titanic set off, o sigui, que es va iniciar el viatge de voyage in Liverpool, but it was built in Belfast, very big museum.
Perquè el port de Liverpool devia ser més important, no?
Que... yes, I suppose. In Belfast it's also important, but yes, yeah, I suppose then, yes.
Mm-hmm.
And then another place to visit in Dublin, no, the capital, is Trinity College. Is a very famous university. My mum studied there. And another place which I love in Dublin is a place called Croke Park, C-R-O-K-E, no? Park. Is where they play Gaelic, if I don't explain it, is the typical sport of Ireland, no? Gaelic, because it's similar to football and rugby. The ball is round, but it's similar, and it fits 90,000 people, and they play Gaelic, and on other sports there.
Okay, Gaelic.
Gaelic football. See, I played in Ireland, me and Michael. I was a bad player, so, era dolent, so I played as a goalkeeper, the porter. And you can score a goal or hit it over the bar, like rugby, no?
Pots tirar
one point over the bar, per sobre els pals, i a goal, 3 points. But you can shoot, kick the ball with your hands, no? Like, and the ball is really, really hard, molt dura la pilota. And it's a bit like rugby, but you play with your hands and your feet, amb els mans i els peus.
Okay.
But it's typical just in Ireland. You don't play it in England, or only in Ireland.
Mm-hmm.
Then we can move on to food. No? There's a lot of very good food in Ireland. One of my favorite dishes, no plats, is one called Irish stew that my father used to make, feia meu pare, estofat irlandès.
Mm-hmm.
And it's potatoes, beef, secant de vedella, carrots and onion. Then you like fry the meat and then you put it all together, bueno, freges la carn d'onion, and then you mix it all together, no? Com un estofat, Irish stew, very good. Another thing, like, it's for like a breakfast, oh, no, or lunch, is Ulster fry, que fry és com fregir, no? Ulster és la zona d'Irlanda del Nord. Ulster fry, that it has sausage, beans, those beans with like ketchup,
mm-hmm.
Tomato, egg, a different kind of sausage, not even salchicha, bread, bueno, and eggs, very complete breakfast.
Sí, Déu-n'hi-do.
Actually, they can't see, no puedo ver, a foto, en Xonaina foto.
Wow.
That's the very filling, d'omple molt.
Exacte, un esmorzar molt complet. Breakfast, or maybe brunch?
Yes, yeah, it could be brunch. Yes, yes.
Brunch.
So some people eat it at home, gent que a casa, maybe not all those ingredients, but beans, sausage, eggs, yeah.
I aquesta foto és l'estofat?
Yes, Irish stew. Like little potatoes, carrots, beef, carn de vedella.
Déu-n'hi-do, eh? No esteu veient les fotos, però ja us dic jo que fa molt bona pinta.
Irish stew, si ho heu mirat per internet. Irish stew, Ulster fry. And then dessert, I love desserts. Apple tart, my great aunt, o la great aunt és la tieta del meu pare.
Mm-hmm.
When we came from, bueno, from Vilafranca to Ireland, she always used to make apple tart, no? Pastís de poma. But it's not a typical, no és el típic com apple on top, poma per sobre. It's like a cake and inside, no? Inside is the apple.
És la que veiem a les pel·lícules més, no? Aquesta
yeah.
típica
yeah.
amb la forma, que és com, és, no sé si com un hojaldre. Per...
Sí, it's hard, és més dur que l'hojaldre, però sí, it's like sweet, it's, you put sugar on top, sucre per sobre, and inside it's lovely because like fresh apple, no? Pomes així, com, no?
Uh-huh.
Fresques. And I love typical in a bar, hotel, that dessert, apple tart.
Apple tart.
Oh, there. Or apple pie. Then this another dessert that also friends of my mare, they brought us, ens portaven in the farm, a la granja, is pavlova, that I searched one time, Bajuska, que era una cantant d'òpera that she loved, I think, meringue, is merengue. Bueno, it's called after, because diu, per aquest, this woman, uh-huh. of an opera singer, no? Pavlova. And it has strawberries, blueberries, raspberries, semores, diferents, like, com fruites del bosc, and meringue and cream, merengue and cream, but super sweet, no? Very, very, very sweet.
També molt bona pinta, eh?
It looks really good, you know. I love there in Ireland, like the milk is different, no? It's more fresh, the milk, and even, it's funny, even the Coke, la Coca-Cola, it also tastes different.
És veritat, això diuen.
I love the Coke there, no? It's, el gust és diferent.
T'agrada més la d'allà o la
d'allà? Yes. Sí. No, I don't drink a lot, but when I drink there, there's a drink, there's some things they have there they don't have here, que tenen allà, que aquí no tenen, no he trobat enlloc, no ho és. A drink called Lucozade, és an energy drink, but I used to drink it, jo ho bevia when I was like 10, 9 or 10.
Uh-huh.
It's orange, no? Abans que s'inventés el Red Bull and all that, i I love it. It's orange, well, it has lots of sugar, but sí, it's called Lucozade, and it's orange, but I've never seen it, mai ho he trobat here. No? Or chewing gum, some chewing gum that's very good there. It's difficult to find here.
I tu ets més de salat o de dolç?
I have a sweet tooth. No, sweet tooth, I love sweet things. El dolç m'encanta. Si deixo dit les, he de menjar menys, però I love chocolate and everything. Yeah, yeah. I love the chocolates, no? Les xocolatines they have there. Like you go to a... Here you go to a petrol station and everything is a bit expensive, maybe a caro. No. But there, the petrol station is also a supermarket.
Mm-hmm.
So like people go there, se'n va a la gasonera, like to do the shopping, no, the big shopping, no, no compra gran, potser, but like super big, get ice creams and I love the 99s, no? Els, com els del McDonald's, no? Mm-hmm. In the petrol stations. And yeah, there, there's lots of chocolate bars, no? Com, here there are some, but there, yeah, and cada cop hi ha més, eh? Things from the UK here, més coses, like tea, no? There, they drink like 10 cups of tea a day, you know, mm. de tassa del dia. But yeah, it's great, the food. Then the sports, like as I said before, the most popular sport, when it's, maybe now it's like football, like soccer, football, normal, but they don't have many good teams in Ireland. But Gaelic football is very popular. Then hurling is a sport similar to hockey.
Mm-hmm.
And it's also played in Croke Park, no? Mateix lloc, the same place as Gaelic. Those two sports are the most popular in school, no? You went al cole, hurling, and boys and girls, and Gaelic. I've never done hurling. In my town, my pobla, is a big team of Gaelic, but I've never tried hurling. And it's a stick, and then you hit the ball in the air, and so, la pilota, l'aire.
Vale.
It's also a bit dangerous. And then... horse riding is popular too because they have very good jockeys,
mm-hmm.
in Irish. And boxing, which is my favorite sport, also is very, very popular. Like people know Conor McGregor, but he's not boxing. It's another thing, UFC. But yeah, there's been some very good Irish boxers. But yeah.
Okay.
I want to say a little bit about Gaelic, just that a few things that, like you run with the ball in your hands, no? Corres amb la pilota a les mans, a round ball. Yeah, you can bounce it once, la pots botar una vegada, but then you have to kick it with your foot and catch it with your hands. So l'has de xutar amb el peu, agafar-lo amb les mans, and you can run three steps, tres passes, and again, or bounce, or botar, or kick it, run and kick it.
Que curiós. It's
very, you have to be super fit, molt en forma, a super fast and aggressive sport too, because there is physical contact. So it's aggressive and very fast. I've played with students in a school where I'm going to treballo. I played one time Gaelic football with them. They liked it a lot.
I feien bé?
Yeah, quite good. Yeah, yes. It's difficult because if the ball falls on the ground,
clar,
you can't pick it up with your hand. No la pots recollir with your hands. You have to put your foot under the ball and lift it. No sé ficar el peu a sota, que mai em sortia, under, and then lift it. There's a lot of rules, there's only some rules.
Heu de mirar vídeos a casa, per veure.
Sí, if you like football or sports, Gaelic football.
Mm-hmm.
Very, very, very good. Then the meal times, o sigui, la, meals, els àpats, there, well, breakfast is just like l'esmorzar, like any time, no? Like 7, 8 or whatever. And people usually eat toast and cereals, no?
Mm-hmm.
Like I do the same here, for example, this tostadas with jam and butter and cereals. I was surprised here. I'm surprised when a student of mine says, I said, what do you have for breakfast at home? No, because more to say, a sandwich, a ham sandwich. Or, I was like, what? Would I said, why don't you eat cereals? You know, aquí mengen més. Molta gent entrepà,
sí.
No? At home, or cereals too. But like in Ireland, everybody eats toast and cereals, no? Like in the films, no? Like in American,
sí,
films.
Sí, sí.
And then at lunch is usually at 12 or half 12, but usually if you have lunch at home, it's a very light lunch, no? És un dinar molt, like a sandwich, no? Or maybe you don't even sit down. In the farm, of course, my uncle didn't make lunch, no feia dinar, and then me and Michael said, hey, we're hungry, like, what are we going to eat? And he just said, no, eat whatever you want, menjau el que vulgueu. Però as they have dinner so early, at 6 is tea time, que és l'hora del sopar, que then some people skip lunch, no? Salten el dinar, or for lunch just a little sandwich.
Com un snack.
Yes, yes. Uh-huh. No, now people do have lunch in a restaurant, but at home, it's not very typical to make lunch, it's more... like an early dinner, no? At 6. Like I remember me and Michael, we used to spend totes les tardes jugant, no? In a neighborhood, in un barri.
Mm-hmm.
And like, and then I remember when at 5 or 6, all the parents came out of the house, sortien de la casa, and called my friends, que eren nostres amics, dient, tea time, or Michael, or whatever, come, tea time. And then me and Michael alone in the park, some salts, waiting for them to finish dinner, no? Que haguessin de sopar, And then they came back to play, no? Tornaven a jugar. So yeah, I never got used to that. Mai m'he acostumat to have dinner at 6. When we went there, we had dinner later. Que era meu pare, que told my uncle to have dinner. No? Sopar més tard, no?
Sí.
At like 9, 10.
Per no marejar-vos els àpats, no?
Yeah, yeah, because it was a bit difficult. No? But I remember going to Ireland with students, with company, and we stayed with a family, and they gave us a packed lunch, no? Una família, un dinar, com per emportar. Clar, and it was a little sandwich, no? And I had maybe at 12, I ate the sandwich, but then like at 4 or 5, I was super hungry. And then I remember going to a restaurant every day to have lunch. And then having dinner at 6, then at 10, I was hungry again. So yeah, it's difficult, no? Getting used, acostumar-te, get used, sí, no? To that. I think some countries it's like that, no? Uns països...
Sí, no, l'horari, like, l'horari europeu, no? Que diuen.
Yes, it's like that. Then I was going to talk about famous Irish people. I think Bono, for example, there's a lot of famous group singers, and Bono, the U2, Enya, is a singer. Like, I don't like it. My wife likes her music, but it's like very slow music, uh-huh, no? Sinead O'Connor, she died recently, and then, like, from a long time ago, no? Fa molt de temps. Bram Stoker, que wrote Dracula, and also Oscar Wilde, and I read some of his books, no? Al cole, no? In school they make you read The Portrait of Dorian Gray, Canterville Ghost, no? There's a lot of other groups also, no? But Oscar Wilde, I like, no? His books or quotes. There's a lot of quotes that I have a book at home, un llibre, very thick, molt gruixut, que it's quotes of famous people, no? Like I'm to be or not to be, no? The typical one. The frases de gent famosa, no? And sometimes I read it. One quote of Oscar Wilde, he has a lot, no? Té moltes. One is, there's only one thing in the world worse. Només una cosa al món pitjor que being talked about, que parlin de tu, and that is not being talked about, que no parlin de tu.
Molt interessant. Aquesta frase es fa servir molt a nivell publicitari, no, també?
Ah, maybe publicity, yeah.
Sí, jo que vinc també del món de la publicitat, diuen, està bé que parlin de tu, encara que parlin malament.
Yeah, però... I like that one. Estava buscant aquesta i no l'he trobat.
Més o menys.
Sí, I like that. Potser això passa, it happens sometimes, no? Yeah.
Doncs amb aquesta frase ens acomiadem de moment d'aquesta secció d'English amb el David McGarry i ens tornem a trobar la setmana que ve.
Yeah, okay.
Thank you so much.
Thank you. Bye, Aina.
Bye.
Penedès, Gamma Extra. Estàs escoltant?